Bé, continuem per tancar aquest matí amb la conferència del professor Daniel Piñol Alabar. Daniel Piñol és professor de la Universitat de Barcelona i jo en destacaré fonamentalment tres línies de recerca. En Daniel va començar estudiant religiositat i ritual funerari del segle XIV, si no tinc pres mal nota, i aquí va publicar tot un seguit de treballs i va anar, diríem, passant més cap al camp de la paleografia i la cultura escrita. I en aquest camp s'ha centrat fonamentalment en l'estudi del notariat, en la zona de Tarragona, del notariat català en general, publicant treballs com algun dels que us citaré ara, per exemple, el Col·legi de Notaris de Tarragona, Pere Sabater, notari de Tarragona i lletrat del segle XV, el notariat a Reus, el començament del notariat del segle XIII, notaries parroquials, o sigui, és una de les persones, dels investigadors, que en aquest moment coneix realment molt bé el món del notariat i amb els darrers temps ha obert, diríem, dues línies, una ja consolidada, que és la seva preocupació per l'aplicació de les noves tècniques a l'ensenyament de la paleografia, de la diplomàtica, de la història de la cultura escrita en general, i que ja també ha vist la llum aquests treballs en col·laboració amb altres col·legues, i finalment la investigació que està duent a terme sobre cultura escrita i documentació personal, que és el que em sembla que està treballant últimament. Aleshores, bueno, li deixo la paraula al Daniel, que el títol de la seva comunicació que teniu aquí darrere meu, Les notaries a les ciutats catalanes, espais privilegiats per l'escriptura, segles XIII al XV. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Agrair primer que m'haguessin convidat a participar en aquestes jornades. Primer, pel fet de poder explicar aquest tema, que el trobo cada vegada més apassionant perquè va donant resultats nous, tot això del notariat van sortint noves coses, perquè la quantitat de documentació que tenim notarial a Catalunya és immensa i la major part encara és inèdita. Per tant, primer motiu, i després també pel fet de que aquest seminari estigui dedicat a la professora Josep Arnall, a la qual, per desgràcia, jo vaig tindre l'honor de substituir a la Universitat de Barcelona i vaig ocupar la seva taula, el seu despatx, i vaig remenar els seus papers. Dic per desgràcia perquè al morir me va tocar ocupar-me de la seva docència i per tant també és un honor poder fer aquest mini homenatge a aquesta professora. Un dels llibres que han aparegut darrerament gràcies a la Universitat de València, a les publicacions de la Universitat de València, és el llibre d'Armando Petrucci, Una lliçó de paleografia, havia aparegut abans ja en italià, la prima lezione di paleografia, en la qual Petrucci fa un recorregut per la ciutat de Roma, des de l'estació Stazione Termini fins a Sant Pietro al Vaticà, i va veient, va analitzant i descrivint tots els espais de l'escriptura que va veient, des dels quioscos, biblioteques, arxius, però també cartells publicitaris, oficines actuals, oficines antigues, per exemple, descriu el tabulari de la muntanya del Capitoli. Doncs bé, ell, a partir d'aquest passeig que fa per aquests espais gràfics de la Roma actual, fent història, parla dels espais gràfics en els quals se contenen escriptures, en els quals se van produir escriptures, parla de la relació que hi ha entre el negre i el blanc, fins i tot de l'organització dels camps d'escriptura. Parla d'una o dues columnes, juxtaposició de textos. Per tant, parla dels espais gràfics, dels espais de l'escriptura des de diferents àmbits. I, en definitiva, se refereix a una d'aquelles preguntes que ens fem els paleògrafs o historiadors de la cultura escrita, que és a on s'ha escrit aquell producte, a on s'ha produït. Després vindrien d'altres, no? Com s'ha escrit, quan, i finalment vindria qui i per què, però això avui no tindrem temps de fer-ho. Si ens centrem en la primera qüestió, és a dir, on s'ha escrit, penso que les escrivanies o les notaries, avui parlaré independentment d'una forma o d'una altra, notaries o escrivanies comunes, presenten un atractiu molt interessant perquè és en aquestes oficines en les quals se va produir moltíssima documentació al llarg de l'edat mitjana, moderna i també contemporània. Parlarem només de la part medieval. Però és una documentació i una producció que va controlar d'alguna manera i va recollir tota la vida quotidiana de tots aquests segles, a tots els nivells, a nivell econòmic, a nivell social, també de tant en tant se deixa entreveure qüestions ideològiques, de mentalitats, etc. Fins i tot algú ha arribat a dir que el notari a l'època baix medieval va ser l'àrbitre de la societat. Sense el notari, la societat baix medieval no hagués pogut tirar endavant o hagués fet d'una altra manera. Passegem-nos, doncs, per aquestes notaries, veient els petits detalls. Petrucci, a la introducció del seu llibre, parla dels petits detalls i fins i tot cita una frase de Primo Levi que es refereix a la microhistòria. Per tant, és aquesta passejada la que ens permet entrar, analitzar, veure petits detalls que d'altra manera a vegades podrien passar desapercebuts. Però clar, no únicament els espais on se produeix, també podrem entrar, tal com fa Petrucci, als espais gràfics, és a dir, al suport, veure com escriuen aquests notaris. Però clar, no en tindrem prou amb això, sinó que els notaris ens permetran també entrar a altres espais on se va produir escriptura o on se produïa també l'acte de llegir. Espais de l'escriptura que apareixen descrits de forma molt detallada en alguna documentació. Entrem doncs primer en els espais de les escrivanies. El nucli històric de la ciutat de Tarragona, que presenta una clara continuïtat urbanística respecte als temps romans i els medievals, és plena de referències gràfiques en els seus carrers, referències iguals que les que acabo de citar per la ciutat de Roma o similars. A la vora de la catedral, a l'esquerra de la catedral, hi ha un carrer que porta el nom d'Escrivanies Velles, nomenclatura que ja existia al segle XIII, que és aquest que tenim aquí. La catedral estaria al fons, al final del carrer, a mà esquerra, allò seria el Pla de la Seu, la plaça de la catedral. Amb aquest carrer, al final del carrer, al cantó, hi hauria l'escrivania comuna, l'escrivania pública de la ciutat. Amb aquest mateix carrer, també cosa curiosa, hi havia la casa del degà, a la façana de la qual, ja que estem passejant pels espais gràfics, a la façana de la qual hi ha avui en dia encastrades aquestes ares romanes i dos làpides jueves. Per tant, també tenim un altre element gràfic d'escriptura en aquest mateix carrer. En aquest carrer, per tant, hi havia l'escrivania comuna de la ciutat, que era única a tota la ciutat. És a dir, els ciutadans tarragonins només podien anar a escripturar els seus negocis a l'escrivania comuna, que era propietat de l'arquebisbe. L'arrendava a un notari i el notari pagava un cens anual per la tinença d'aquesta escrivania. Aquesta casa de l'escrivania sabem que limitava amb diferents cases també a la casa de la cambreria, és a dir, la casa on vivia el cambrer de la catedral, l'encarregat de dotar de vestit als canonges de la catedral, casa que encara pertany avui en dia a l'àmbit catedralici. L'escrivania feia cantó amb el Pla de la Seu, tenia una façana porxada que encara existeix avui en dia, i sabem que el notari Pere Sabater, al segle XV, pagava per la regència d'aquesta oficina, no era on vivia ell, ell vivia en una altra casa, però ell pagava un cens emfitèutic de 5 sous anuals. Un altre lloc on trobem un carrer dedicat a les escrivanies és a Banyoles, on apareix el nom d'Escrivanies Velles, que amb una obra literària se cita que és un carreró estret, amb una inconfusible traça medieval, on la llum entra desquillada i les cases d'aspecte antic es miren l'una a l'altra amb un desinterès evident, produït sens dubte pel llarg veïnatge forçós que han suportat al llarg dels segles. Ho descriu Jaume Farriol al seu llibre Banyoles vora el llac, que també fa una descripció de la ciutat. Sabem que a Banyoles, en aquell carrer, també hi va haver les escrivanies, també a l'època moderna. a la ciutat de Vic, a vora de la catedral, hi ha aquesta casa, a la façana de la qual, amb un escrit epigràfic, s'indica que allí hi havia l'escrivania comuna de la ciutat i del bisbat. Perquè, curiosament, tant a la diòcesi de Vic com a la diòcesi de Tarragona, l'arquebisbe o el bisbe, depèn del lloc, eren qui controlaven el notariat, qui dotaven les notaries, eren propietaris de les notaries. Algunes eren parroquials, la majoria, d'altres no. La de Tarragona no era parroquial, no depenia de cap parròquia, depenia directament de l'arquebisbe. També a Montblanc hi ha, amb una casa a prop de la muralla de Montblanc, aquest cartell que diu escrivanies reials, però és una... se sap que hi havia les escrivanies reials, però no s'ha estudiat massa qui eren aquests notaris ni quina producció va ser. Notaries reials que estaven al servei del rei o del poder monàrquic, no escrivania comuna. Per tant, en aquest cas, l'hauríem de deixar una mica en parèntesi. A Barcelona, per exemple, sabem que les notaries estaven a cada casa de cada notari, i així ens ho diuen els testaments, que moltes vegades s'obren el testament a casa del propi notari, ho diu així mateix. A vegades també al revés, és el notari que anava a casa del difunt o del, quan hi havia passat la defunció al cap d'uns dies, obrien el testament dins a casa del difunt. Això ens indica també que a vegades molts notaris treballaven, podríem dir, a peu d'obra. I aquí el tenim, al peu del llit del moribund, redactant aquest testament. I a banda també tot l'espai i tota la mentalitat que hi ha aquí al voltant, la mort com una cosa pública, el prevere que està realitzant l'extrema unció, el franciscà o el mendicant que està pregant perquè segurament al testament sortirà alguna cosa d'aquell demana pregàries per l'ànima, que li faiguin aquests franciscans o dominics, etc. També l'apertura del testament, el notari el veiem aquí a la vora, al marge. Jo no sé tant com les exposicions que s'han fet abans o ahir sobre aquestes qüestions, però el veiem aquí al marge, que està llegint, i s'està, l'escena principal, està complint allò que es diu al testament. És a dir, posant el cadàver dins l'ataúd, les ploraneres, la família, les dones. Parlem abans d'espais de dones, la mort és també un espai propi de dones. I el testament s'està complint també amb l'enterrament, la missa de difunts, la vetlla, etc. Una altra qüestió també, al marge. Aquest pobre que està demanant caritat, que també és un dels protagonistes que hi ha moltes vegades als testaments. A peu d'obra també treballen els notaris que quan realitzen l'inventari. No hi ha altra manera de fer inventari de les cases si el notari no es desplaça per la casa amb armessors, amb la viuda, amb testimonis, obrint i tancant portes, obrint i tancant caixes i fent la descripció detallada de tot allò que es va trobant. El compliment de l'apertura del testament, el lliurament dels documents, i aquí hi ha el repartiment de l'herència. Això tenim el notari que està treballant directament amb la documentació a casa, allà on sigui. A banda d'això, hi havia també altres notaries, altres escrivanies que avui no tocaré, però sabem, per exemple, a Tarragona que hi havia l'escrivania de l'arquebisbe, que era la cancelleria episcopal, l'escrivania de l'oficial, que era un membre també de la cort episcopal, les escrivanies dels veguers, la del Consell Municipal, a la qual se van produir totes les actes municipals, ja que a Tarragona les tenim des de mitjans del segle XIV. Per tant, tenim altres escrivanies. A Barcelona, les escrivanies municipals estaven a la plaça de Sant Jaume, on hi ha el Consell Municipal, on hi ha la institució municipal. Sabem, per exemple, que amb aquesta plaça de Sant Jaume, a l'any 1290 hi va haver una baralla entre un notari, un escrivent i diversos ciutadans. A Barcelona mateix també hi havia les escrivanies de la Generalitat. Diu, en una casa que tenia la façana als carrers Barres de Llotja i Canvis Nous, formant cantó en un lloc que encara ara es coneix com l'escrivania. Això és ficció, perquè pertany a la novel·la L'Inventari d'Albert García Espuche, en la qual relata la vida d'un notari del segle XVII. Però és una novel·la que parteix d'una recerca bastant exhaustiva de documentació notarial del segle XVII. A l'any 2004 se van localitzar, en aquests carrers que cita la novel·la, unes restes medievals que s'ha calculat que eren les oficines de les escrivanies de la Generalitat. Sobre els espais de les escrivanies no sabem massa cosa. Sabem, per exemple, que l'any 1281 Pere el Gran va regular el repartiment de beneficis entre el rei i els notaris i deixava per al rei les despeses de manteniment del local i per als notaris les despeses de paper i tinta. També una ordenació similar determinava els llocs on s'havien de situar els notaris i no eren en llocs eclesiàstics sinó que eren llocs pagats, cases de lloguer a vegades, però eren les despeses en mans del rei. De forma similar, a l'any 1393, Joan I va concedir un privilegi a la ciutat de Perpinyà per a poder escollir una casa on ubicar els protocols notarials. De tal manera que entrem en una altra dimensió, que és no tant el lloc d'escriure la documentació notarial, sinó que és el lloc on s'ha de conservar aquesta documentació, aquests protocols. El 1445 se fa una crida a favor de la notaria i escrivania del terme del castell de Montclús, dient que els contractes i actes civils i criminals en l'audit arxiu i notaria siguen preservats, custodiats i observats i mantenguts perpetualment. I sia de gran i insigne loable memòria dels egregis senyors fundadors del dit arxiu i notaria. I que l'audit arxiu i notaria sia custodit i mantengut i no perjudicat. Per tant, ja hi ha una preocupació per la conservació d'aquesta documentació. Preocupació que era evident perquè els protocols notarials o els llibres notarials eren propietat personal dels notaris, no eren propietat de l'Estat. L'Estat no existeix, evidentment, però no podem pensar que hi ha una figura pública que sigui propietari d'aquesta documentació. És més, els notaris podien arribar a vendre per encant públic a vegades la documentació que havien generat a les seves pròpies escrivanies. De tal manera que trobem els encants públics llistats de protocols notarials que compren, per exemple, mercaders per prendre notes, per passar comptes o com a esborrany. Això a les normatives ja de principis del 14 o els furs de Tortosa, de Lleida, parlen també de que s'ha de mirar de regular tot això. Se pot traspassar en herència la documentació notarial. I interessava també a alguns notaris aconseguir protocols notarials per després poder cobrar els drets de l'hora d'extreure còpia, si és que algú anava a demanar còpies. Encara les escrivanies generen un altre problema, que és el problema dels expolis o dels robatoris. El rector de la parròquia de la Selva del Camp, l'any 1328, relata un robatori a casa seva. Va declarar i va denunciar el furt. Se va aixecar un acte notarial en la qual hi havia un llistat dels béns que hi havia a la casa o que quedaven a la casa després del robatori. En una sala, diu, que és la càmera amb pintàtam, allí hi havia un amtecam notularum apertam. Per tant, un espai on se guardaven els llibres de notes que se va obrir i va desaparèixer segurament algun llibre. En aquella casa també hi havia un hum studium en la qual se conservaven diversos llibres, per tant un altre espai també propi de l'escriptura. Joan Pier, prevere historiador de la Selva del Camp, a finals del segle XIX va escriure la història de la Selva del Camp i va dir que a l'arxiu notarial hi mancaven alguns llibres, per tant d'alguna manera corroborar possiblement aquesta manca de llibres que es va produir a l'any 1328. Sabem que va consultar l'arxiu notarial perquè en el llibre de l'any 1319-20, en un petit retall de pergamí, hi diu: en l'any 1891 fong llegit aquest llibre per lo rector de la Guàrdia, doctor Joan Pier, fill de la Selva i retirat a casa seva per causa de salut. Per tant, constància també de l'ús d'aquest llibre notarial, segurament hi va consultar d'altres, però no va deixar constància, llibre notarial consultat per a construir la història. Continuem el passeig i mirem quina va ser la documentació que es va produir en aquests espais, que és immensa. Els primers registres notarials apareixen a Gènova al darrer terç del segle XII, però després ja trobem els catalans. Només del segle XIII, a Catalunya, a l'àmbit català, se conserven 420 protocols notarials, una quantitat immensa que es multiplicarà moltíssim al 14 i encara molt més al 15. Els primers són un petit fragment de l'any 1221 de l'Arxiu Episcopal de Vic, localitzat fa uns pocs anys. És simplement un foli, però ja ens diu molt de l'arribada dels usos notarials itàlics a Catalunya. El següent és també uns petits fragments de l'any 1222-25 a Manresa, a la seu de Manresa. Dos petits manuals en quart de la parròquia d'Alcover, 1229, i de la parròquia de Siurana de Prades, a l'any també 1229. Curiosament, Siurana de Prades va ser l'últim reducte sarraí de Catalunya i és un dels primers llocs on hi ha una pràctica importada de fora. Se caldria veure també per quins motius en tota aquesta zona, un petit poble, hi ha aquesta moda, s'incorpora ràpidament aquesta moda. Però el primer manual com a tal és aquest de Vic de l'any 1230-1233, que ha estat publicat, editat, i després ja en tornaré a parlar. Per al cas del districte de Girona, he posat aquí cinc exemples: Santa Pau, 1248, Sant Joan de les Abadeses, 1250, Castelló d'Empúries, 1260, Puigcerdà també, i Amer, el 1261. Aquests primers llibres, estic parlant de llibres i protocols, als arxius avui en dia trobarem la denominació protocols. Aquests primers llibres s'anomenaven capbreus, capibrevium notularum, i tenien unes característiques pròpies. Cal dir que són esborranys, i el caràcter d'esborrany és el que determina d'alguna manera l'ús de l'espai gràfic, l'ús del paper i també la disposició del text dins d'aquell espai. És esborrany perquè la pràctica notarial italiana implantada a partir dels notaris bolognesos, a partir de la recuperació del dret romà de la Universitat de Bolònia, recupera també lleis justinianes, parlen de que el document confeccionat en pública forma, redactat en pública forma, demana una redacció sumària prèvia, un resum, i després, a partir d'aquell resum, s'extreu l'original, el document que en definitiva prenen els clients cap a casa seva. Les característiques són, en principi, molts tenen tamany quart, però altres també en tamany foli. Redacció sumària amb les parts essencials del document, del contracte, noms dels atorgants, noms de l'altra part, l'objecte, preus, terminis i poca cosa més. No hi ha les clàusules desenvolupades, sinó que apareixen les clàusules etcèterades. Moltíssimes abreviatures, moltes d'elles per suspensió, però sobretot una de les característiques que criden més l'atenció és la presència d'infinitat de clàusules etcèterades. Com que és un esborrany, no cal desenvolupar tota la clàusula. Ja la trobarem després, ja la referem després. Pocs marges, la caixa d'escriptura pràcticament ocupa tot el foli o tota la pàgina. Marges que després s'aniran ampliant, és a dir, a partir del 14 ja trobarem ja una disposició, un ús també d'aquell paper una mica més racional, no s'aprofitarà tant tot l'espai. I estan escrits amb escriptura gòtica catalana notular, molt cursiva, que va evolucionant, perquè clar, l'evolució de l'escriptura catalana al llarg del 13 se va canonitzant, també l'escriptura dels notaris de forma paral·lela se canonitza, igual que fa la de la Cancelleria. Moltíssimes lligadures, molt cursiva, pròpia dels notaris, pròpia del caràcter d'esborrany. També, sobretot, perquè és una escriptura que l'ha de llegir un altre notari, un notari jurat o un escrivent, un passant de la notaria, per poder extreure el document original després, el document que prendrà el client. Per tant, no ens ha d'estranyar que sigui quasi bé un llenguatge i uns signes críptics que als ulls, fins i tot de l'historiador, costen molt a vegades de llegir. Aquest és el primer fragment de Vic de l'any 1221, abans he dit 22, bueno, sí. Per les dates també, i veiem aquí l'escriptura, aquests ratllats, després parlaré què signifiquen aquests ratllats, abreviatures, algunes, augmentaran moltíssim més després. O aquest d'aquí, el manual d'Alcover, el llibre d'Alcover número 1, 1229, que això, si no estem habituats a llegir aquest tipus d'escriptura, ara aquí amb la pantalla és impossible de poder desxifrar res, però hi ha moltíssima informació. Són 19 pàgines d'aquest manual en la qual hi ha continguda tota la vida quotidiana, econòmica, comandes comercials, comandes dipòsit, que també se'n donen aquí, contingudes aquí amb aquest petit manual en quart, és a dir, que això, manual en quart, els marges aprofitadíssims, ratllats, etc. Per veure l'espai gràfic d'aquests llibres notarials, cal considerar no només l'interior, que en parlarem després, sinó també l'exterior, per tant, les cobertes. Aquest que pertany, que està conservat a l'Arxiu Diocesà de Tarragona, a l'Arxiu Diocesà de Tarragona, quan se va portar tota la documentació procedent de les parròquies, el que es va fer va ser treure totes les cobertes perquè tenien pergamins, eren molts pergamins de missals, de cantorals, d'obres literàries que havien perdut vigència i que els notaris al seu dia havien aprofitat per a convertir-los en coberta del pergamí, del protocol. Llavors, què passa? Que a l'Arxiu Diocesà de Tarragona hi ha una col·lecció importantíssima de paleografia musical, de textos literaris, textos litúrgics, procedents molts d'ells d'aquests manuals que van arribar amb la fundació de l'Arxiu Diocesà. El manual d'Alcover se va fer una coberta nova perquè s'havia desmembrat, se va fer una coberta nova quan se va restaurar a l'any 1989 i bé, a la coberta hi ha aquest nom, els noms dels tres notaris que apareixen allí amb la representació del seu signum, cadascú d'ells, però això és fals, això és irreal. I això va passar també amb molts altres. Molts manuals notarials van ser relligats amb tapes de cartó, amb cobertes de cartó vulgar i simple. Les cobertes dels llibres notarials se converteixen també en un espai gràfic, al qual s'hi incorporen anotacions de tot tipus. Al llom hi acostuma a haver el títol del llibre, el títol de l'any, el nom a vegades el notari, anys extrems, quan ocupa més d'un any, i a l'interior podem trobar figures, fragments dels evangelis, a vegades un per cada evangelista. La part interna de les cobertes també té anotacions, proves de ploma, proves d'escriptura, comptes propis de la notaria, referències a instruments continguts dins del llibre, a vegades indicacions de que aquell llibre ha sigut consultat per altres persones. Un dels elements que crida més l'atenció són els dibuixos. Dibuixos que no són propis de l'art notarial, que no afecten per a res a l'art notarial, que a vegades van acompanyats de textos, el cas de l'esquerra, els quatre noms dels evangelistes, i a sota hi hauria el text dels evangelis. Per exemple, el de Sant Joan, Secundum Joanem, In Principio, Erat Verbum, etc. L'inici de l'Evangeli de Sant Joan, el de Sant Lluc, i a l'altre costat la representació aquí d'un frare mendicant, possiblement franciscà pel tipus d'hàbit que porta. Invocacions com ara Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, o In Manus Tuas Domine Comendo Spiritum Meum, frases que es converteixen no únicament en invocació, sinó que també són producte de proves de tinta i proves d'escriptura, repetides diverses vegades en un petit espai, a vegades al revés, a vegades també amb un cantó. Demostren també a vegades aquestes proves de ploma, aquestes fórmules que anem trobant, notificacions, moltíssimes, Noverin Universi, Sit Notum Cunctis, etc. Són proves de tinta que ens estan demostrant, primer, la propietat personal, propietat privada d'aquell notari, però també, per què no, convertir la coberta en un assaig de l'escriptura, en un aprenentatge de l'escriptura, assajar la matèria prima, la tinta, assajar la ploma, mirar potser a vegades l'aprenentatge de l'escriptura amb el cas d'algun aprenent del notari, perquè la notaria s'aprenia, també l'art de la notaria era un aprenentatge morando in arte, és a dir, que un s'apuntava a treballar a casa d'un notari i anava pujant tipo com un gremi, la mateixa estructura similar a un gremi. Podria ser que fossin aquestes proves de tinta les que ens demostressin això. A vegades trobem també preus de pergamins. Costaren 2 dotzenes de pergamins, 11 sous, 4 diners. O 6 dotzenes de pergamins, 66 sous, que vam comprar a la Fira de Tarragona. Anotacions que trobem allí dins i que ens estan dient el trànsit que hi havia de la matèria escriptòria. A vegades també se fa referència a la reparatio scripturae, és a dir, preus que s'han cobrat per fer extreure, per fer còpies d'instruments i de documents que hi ha continguts en aquell llibre. En un llibre de Reus de l'any 1338 apareix, per exemple, una anotació a la coberta que indica l'ús del llibre en una època posterior similar a la que vam trobar el cas aquell del doctor Pié quan va consultar el llibre de la selva, però en aquest cas seria del segle XVI. Diu, cercat per mi Joan Sugranyes, i perquè s'entengui molt bé, diu, visum per me Joani Sugranyes, és a dir, un bilingüisme perquè es pugui entendre molt bé què ha passat amb aquell llibre per les mans d'aquesta persona. Dins d'aquest espai gràfic, d'aquest paper, hi ha infinitat de documents, és a dir, multipliquem 420 protocols notarials només del segle XIII per tots els folis que poden arribar a tindre, cada un d'ells en sortirà infinitat de documentació. Aquest és d'aquí de les Terres de Girona, però el cas d'aquell de Vic de l'any 1230 té 206 folis i en aquells 206 folis hi ha 3.308 documents. Per tant, anem multiplicant això mentalment i ens sortirà una quantitat de documentació infinita. L'espai està molt aprofitat. Els caràcters d'esborrany permet o obliga quasi bé amb això. Doncs aquí trobaríem diversos instruments d'aquesta població. Conec també, per exemple, el cas de Reus d'uns anys molt concrets. Vaig fer un estudi de l'any 1297-1300 i amb aquests 3 anys, amb llibres que no tenen la entitat que té el llibre aquest de Vic, la població, les dues poblacions són molt diferents, Vic a l'època medieval té una entitat molt important, Reus no és més que un poble fins i tot més petit que la Selva del Camp, i són veïns. A Reus vaig localitzar 792 instruments amb 3 llibres diferents, amb els quals hi ha, per exemple, 175 compravendes, i al costat de les compravendes, és curiós i les podem fer una mica fer volar la imaginació, 171 debitoris, és a dir, que la gent compraven però deixaven a deure. Què és el que compren? Pues en un sol mes, al mes de setembre de l'any 1299, hi ha 76 només l'any al mes de setembre, 76 debitoris corresponents a la compra de vaques, bous i ases. Només en un mes, 76 debitoris. Això ens indica també la vitalitat i l'econòmica que hi havia en aquell moment. Vaques, bous, ases, alguna mula també n'apareix. Veiem aquí, per exemple, com l'espai, aquests instruments, aquesta quantitat d'instruments, està molt ben delimitada perquè alguns manuals notarials o llibres notarials presenten unes línies horitzontals que separen molt bé cada un dels instruments. Veieu, per exemple, que aquests instruments, alguns d'ells ocupen 2 línies i mitja, però això ja és un document, ja és un contracte escripturat a partir del qual apareixerà, després sorgirà la redacció del pergamí. Veieu també que hi ha unes ratlles verticals que creuen pràcticament tota la pàgina, en canvi l'instrument de baix no hi és. Això podria explicar després, però que tenim aquí la pàgina aquesta, simplement és que el notari està indicant que els instruments que estan ratllats n'ha extret l'original i l'ha lliurat al client. En canvi, el document de baix, no, el client no ha anat a la notaria encara a recollir el pergamí original. Això és un signe també dels notaris per controlar la producció de la documentació. Encara un altre, aquí a Santa Pau no hi ha res ratllat, no hi ha aquestes notes, és tot un instrument, això ocupa tot l'espai gràfic, no hi ha marges, no dona possibilitats d'aprofitar aquest marge per incloure notes de diplomàtica notarial. Altres, per exemple, limiten els marges, i aquí la fotografia va quedar tallada, limiten els marges amb una línia vertical, de tal manera que els noms dels atorgants, en forma abreujada, queden al marge. Aquí aquest Raimundus o aquest Guilhermus queden fora de la caixa d'escriptura, queden al marge. Marge que s'ha aprofitat, per exemple, per incloure 6 diners, que és la quantitat que paga el client per l'escripturació d'aquest document. Aquí veiem, per exemple, també que les ratlles no ratllen tota la pàgina, sinó que estan ratllant cada un dels instruments. Aquí veiem, per exemple, també he assenyalat algunes coses, les abreviatures, o, per exemple, una altra qüestió, que és les notes de diplomàtica notarial, que ens està dient que aquest instrument va ser partit, l'original, va ser partit per ABC, la carta partida, que és una de les formes de validació dels documents més habituals també a l'època medieval, en el cas de que es lliuren un original múltiple. Doncs aquí ell indica aquest ABC per dir que s'ha lliurat diversos originals. O també altres coses que ens poden semblar a vegades accessoris, però que no són gens. Aquí ens està indicant, amb aquestes dues ratlles damunt del nom Johannes, del nom de l'atorgant, que ha fet la ferma, és a dir, que ha donat el seu consentiment amb aquell document. I a més ha jurat. Aquí diu iur, amb aquesta abreviatura de iurabit, abreviatura per suspensió, que ha jurat l'acte notarial. Lo preu, 6 diners, aquí 8 diners, perquè també depèn dels arancels, variaven depenent del document que s'extenia. I a vegades podem trobar també aquí al marge, podem trobar debet, és a dir, que van deixar a deure no únicament l'objecte que compraven, el debitori, sinó que a vegades també debet la quantitat que li corresponia per l'arancel al notari. A vegades podem trobar també, acompanyant aquestes línies que creuen, que estan indicant la traditio del document, l'entrega del document original, acompanyat d'altres abreviatures per suspensió, que són una C i una T, que serien clausa tradita, tancada i tramesa, el document tancat i tramès. A vegades també facta, simplement amb una F. Aquí veiem també la quantitat d'abreviatures que hi ha, per suspensió moltes vegades d'elles, i les clàusules etcèterades, amb aquests etcèteres que van apareixent al document. Dins a l'interior dels textos, no únicament a les cobertes, sinó també a dins, podem trobar dibuixos, acompanyats moltes vegades d'inscripcions. Quicum quae male salvamus quoniam nullus dominus, una frase que no té pràcticament cap sentit, però per exemple, quoniam nullus és la típica frase amb la qual comencen tots els testaments a l'època medieval. Seria la introducció dels testaments. Aquests caps que apareixen al mateix document, a Reus, a l'any 1300, hauríem de comparar amb la iconografia, mirar si es refereixen a jueus amb aquest caperó que porten aquests personatges. Hi ha proves d'escriptura, hi ha altres dibuixos, hi ha invocacions. Laureà Pagaroles, que és l'arxiver de l'Arxiu de Protocols de Barcelona, va treballar ja fa uns anys una quantitat de 2.500 registres notarials, dels quals va extreure, que estaven compresos entre el segle XIII i 1500, dels quals va extreure quantitat de anotacions personals del notari, invocacions religioses, fórmules remeieres, casolanes, medicinals, fórmules de cuina, etc. Aquí, a Girona, fa uns anys, a l'any 99, crec, se va celebrar una exposició titulada Los ninots de l'escrivà, que la doctora Varela hi va participar explicant la qüestió dels notaris. És una exposició molt interessant perquè sortien moltíssims dibuixos de tot tipus, dibuixos a vegades al·lusius a la data que apareixia en aquell document, a vegades no tenien res que veure, de tot tipus, religiós, vegetal, eròtic fins i tot. Aquí un dibuix molt simple, a les terres de Tarragona no tenim la sort a vegades de tindre documentació tan rica com altres llocs, però apareix un peix, una espècie de peix, emmarcant la data, l'any 1308, a les 8 calendes d'abril. I ja que ens referim a la data, una de les anotacions més interessants que trobem a la documentació notarial, concretament de la zona de Tarragona, és que a l'any 1351 Pere el Cerimoniós va obligar a canviar la forma de datació dels documents. Va desterrar les calendes no naseïdus i l'any de l'Encarnació i es va implantar l'any de la Nativitat. Però això per l'àmbit reial. Tarragona era àmbit eclesiàstic i no es va implantar fins a l'any 1355. Llavors, a vegades la teoria ens diu una cosa, treballem amb la documentació notarial i trobem que hi ha un desfase entre la normativa i el que trobem al document. I no és fins al 1355 en què es va aplicar aquesta normativa. I ho trobem dins els protocols. A Reus, a l'any 1355, diu, en llatí, anno a nativitate domini, millesimo, trecentesimo, quinquagesimo, quinto, cum reverendissimus dominus archiepiscopus Tarragonae, in sacro sinodo ordinasset sive constitutionet fecesset, quod omnis estila sive nota in scripturis tam publicis quam privatis, poneret in calendario diem, locum, mensem, numerum dierum, dimissis calendis, nonis edidus. I a partir d'aquest moment, diu, ordenem, comencem a calendar, a nomenar els dies del mes sense les calendes, sinó, també diu, aquest calendarium predictum ut sequitur. També ho trobem a altres llocs, també fent referència al sínode que es va celebrar per aquells anys a Tarragona i que van aplicar la normativa ràpidament. Això ens indica també de que Pere el Cerimoniós, a banda d'obligar a utilitzar un altre tipus de calendari o de nomenclatura dels anys i dels dies, també va implantar un altre sistema de redacció del document. Abans he parlat dels capbreus notarials, capi brevium notularum, com a esborrany i l'original. Però a partir de Pere el Cerimoniós s'implantarà un altre registre. De tal manera que la cosa quedarà així. La minuta s'inclourà al manual i a partir d'aquesta minuta se redactarà una nota i ja quedarà fixat amb aquest nom que s'inclourà al llibre. La minuta tindrà les mateixes característiques que les que trobàvem als capbreus, també redacció sumària, moltes abreviatures, però la nota continguda al llibre tindrà una cal·ligrafia molt més acurada, per tant, l'escriptura gòtica notular amb totes les seves, amb l'evolució normal de l'escriptura, però ja no tan cursiva. Les abreviatures i les clàusules desenvolupades i tot aquell formulari sencer. Perquè hi havia el problema de que molts notaris, tenint en compte que allò era un esborrany, no passaven tota la nota o tota la informació dins el llibre. I es va obligar a fer això. A vegades també podíem trobar una altra redacció prèvia dins de les cèdules, paperets sols que volten per dins els llibres, a vegades a la bursae, a les bosses que hi ha a la coberta, però d'aquestes se n'han conservat no gaires i no ens interessen ara parlar d'això. Per tant, doble registre. Al segle XV encara n'apareixerà un altre, però que serà el manualet, molt més petit, que també recordava una mica aquest caràcter d'esborrany. Aquí tenim la minuta al manual amb el nom Ego Bartolomeus Solivella amb et ec iuro, no ho dic bé, etc., clàusules etcèterades, abreviatures, cursivitat, i en canvi la nota al llibre del mateix document, és a dir, que aquí podem fer la sèrie, veure tota el procés de redacció d'aquest document, Ego Bartolomeus, i aquí hi ha tot el document, el mateix d'abans, extès en aquest manual, en aquest llibre. Veureu que aquí el document anterior sí que està ratllat, és a dir, que s'ha lliurat l'original al client, en canvi, aquí el client no va anar a buscar l'original. Segurament, i això la doctora Ferrer Mallol ho explica molt bé, perquè això està tret d'un treball que va fer ella sobre la redacció de la documentació notarial, explica que possiblement no hi van anar per estalviar-se els diners de l'escripturació definitiva, perquè aquí aquest document escrit al llibre ja és vàlid des del punt de vista jurídic, el contracte ja era vàlid, perquè està escripturat amb tot el formulari, amb totes les característiques que ha de tindre el document públic. Aquí veiem també, ja a la meitat del segle XIV, un testament de Santa Coloma de Queralt amb aquesta escriptura gòtica catalana, però amb les mateixes abreviatures que va seguint, que anem veient a la majoria d'aquesta documentació. Aquí tenim un inventari, també tot l'espai ben aprofitat, i si el comparem amb aquest altre, que també és un inventari, veiem que l'espai, els objectes estan distribuïts en columnes, però l'escriptura és pràcticament la mateixa. I aquí amb aquest, a més, ens està indicant una altra qüestió, que és un espai de l'escriptura, un espai on se conserva escriptura. Primerament trobam en la sala del dit Martí Gostí ítem un cofre blanc amb senyals de Montagut de Llorac amb diverses escriptures de paper. Per tant, ja ens fa entrar aquest inventari, es fa sortir de l'escrivania i ens fa entrar dins a la casa els altres espais de conservació de l'escriptura, a vegades, o llocs on s'escrivia, llocs on se llegia. Perquè els documents dels notaris, sobretot inventaris i els encants, permeten allargar aquest passeig que estem intentant fer pel món notarial. I ens permeten entrar als escriptoris, veure llibres, veure mobles per escriure, entrar a les cases d'apotecaris, de mestres, de mercaders, i observar quins objectes tenen, com escriuen, com ho fan. A vegades acompanyat, ho hauríem de fer acompanyat d'iconografia per trobar i comparar aquells objectes. Per exemple, aquí en un racó del retaule de Santa Maria de Verdú apareix aquest llibre damunt d'un faristol amb un escriptori, llibres que estan tancats, les estisores per tallar, les plomes, etc. Jaume Aurell, parlant dels mercaders barcelonins, diu que la dedicació d'un espai de la casa a aquesta funció, la d'escriure, és prou eloqüent del grau de desenvolupament i de maduresa que la feina mercantil havia assolit al final de l'edat mitjana a Barcelona. Però hi hauríem d'afegir que l'existència d'espais propis per l'escriptura demostren també la necessitat que tenen aquestes classes emergents, necessitat que tenen d'escriure, d'escriptura, d'ubicar en algun lloc o altre de casa seva una taula, un racó per poder escriure, o si poden, i en molts casos és així, destinar una habitació o una cambra per l'activitat de l'escriptura. Antonio Castillo, aquí present, parla de l'escriptura en aquesta època, l'escriptura com una necessitat, però també com un plaer. És a dir, amb aquests espais necessaris, però també a vegades a un lloc on l'escrivent, la persona que escriu o que llegeix, se troba amb ell mateix, amb l'escriptura, amb la ficció, deixa volar la imaginació. És prou conegut la importància que tenen aquests inventaris per analitzar i estudiar els nivells d'ús i difusió de la cultura escrita en una societat, en aquest cas la medieval. Llegint amb deteniment els inventaris, hem pogut comprovar com també alguns grups socials de la baixa edat mitjana tenen l'escriptura com un element essencial per al seu esdevenir quotidià. Són espais de tot tipus que ens indiquen, indicats com l'escriptori, aquí en aquest cas sembla ser com un espai propi, o un moble, moltes vegades amb un racó d'una estança. Espais en els quals hi ha tots els objectes propis per a poder escriure. El cas de Pere Sabater, que a més el teniu els estudiants que quedeu aquí a la sala, teniu al dossier l'inventari de Pere Sabater, un notari tarragoní que fa, la seva dona fa l'inventari a l'any 1439 i té un escriptor, un escriptori a casa seva. Per tant, un espai propi per escriure. A banda, tenia l'escrivania comuna de la catedral, a la qual pagava un sou, 5 sous de cens anual a la catedral, i el bisbe, oficina situada al carrer de les Escrivanies Velles, com he dit. A vegades també hi trobem mobles, senalles, caixes, cabassos plens d'escriptures, a vegades fins i tot sacs. Per exemple, el 7 d'abril del 1400, Elisenda, viuda del mercader barceloní Joan Sicart, reconeix que ha rebut de Margarida, muller d'un altre mercader, Bernat Dols, un sac segellat amb diversos llibres. Un d'aquests, diu el notari, ho descriu d'aquesta manera, és La conquesta del Sant Greal. Altres llibres són de l'art de mercaderia i alguns són llibres de comptes del propi mercader. d'un grup de 16 inventaris tarragonins de finals del segle XIV i principis del segle XV. D'aquests 16 inventaris n'hi ha 4 que descriuen llibres conservats entre els béns relacionats. D'aquests estan conservats a l'escriptori, d'altres en obradors i un en una botiga. La resta diuen que algun llibre es conserva en alguna cambra, no especifica quin tipus de llibre és. A vegades també en altres llocs trobem que els llibres se conserven als armaris, amb una caixa, amb un arquivant. Aquí veiem un escriptori amb portes obertes amb les quals hi ha llibres. Per tant, serviria per pensar també en aquests espais, en aquests mobles. Als inventaris barcelonins trobem, a banda d'aquests llocs per guardar, trobem també, i no ho trobo a Tarragona, però sí que ho he trobat a Barcelona, tàbules aptes escrivendi, quas d'am tabel·les cerates. També s'hi troben ulleres, tinters, a vegades plomes, papers per terra, diuen així, pergamins ratllats. No obstant, no sempre són espais dedicats exclusivament a l'escriptura, sinó que trobem faristols, llocs per poder llegir, per poder facilitar molt més bé la lectura. Trobem a vegades escriptoris quan no es refereixen a cambres ni a estances, sinó que es refereixen al moble. Diu Ròmia, muller del difunt Berenguer de Muntada de Barcelona, a l'any 1335, diu que té en una estança unum scriptorium in quodictus maritus meus quondam escribebat. Per tant, llocs amb un racó d'una cambra per poder escriure, per poder llegir. Hi ha algun lloc també que trobem un armari, cosa que és molt estranya, perquè els armaris a l'època medieval que pràcticament no els trobem als inventaris, però Arnau Colomer, al seu inventari, se cita quodam armarium de pino, in quodictus defunctus tenebat plures escriptures. Lloc per conservar. A Barcelona la doctora Varela va treballar fa uns anys un conjunt de 10 documents perteneixents a mercaders barcelonins i també citava armaris, caixes i cofres. Alguns d'ells tenien llibres, objectes d'escriptura o mobles aptes per escriure, per exemple, amb un encant públic pertanyent a Joan Ferrer de Puig, l'any 1400 s'explicava que tenia un escriptori de fusta. Entenent també escriptori com un moble, no com a, lògicament, com una estança. Guillem Coll, apotecari especier de Girona, tenia un escriptori dins mateix del menjador. En ell hi havia el llibre Art de Medicina apel·lat Nicolau i també l'Art apel·lat Receptori, llibres relacionats amb l'activitat de l'apotecari, que també ho trobarem en moltes altres cases. Per exemple, els notaris tenen tota la literatura pròpia de l'art notarial, rolandinus, etc., formularis que els trobem als escriptoris dels notaris. Ja siguin estances pròpies o mobles ubicats en algun racó d'alguna cambra, se tracta sempre de llocs per escriure, d'espais per escriure. Llocs, per exemple, en els quals els mercaders escriuen la infinitat de llibres de comptes que es redacten i que se descriuen als inventaris. Aquests abunden molt als escriptoris medievals, molts d'ells descrits als registres notarials en gran detall. A vegades s'indica fins i tot el número de la sèrie a la qual pertanyen i en podem arribar a trobar 15, 16 i cada un d'ells amb el seu propi número. Molts d'ells són de forma longa, altres, la majoria, escrits de mà del dit difunt, el qual ens indica una activitat d'escriptura dins a la casa, dins a l'àmbit privat. En aquests espais, els mercaders, els notaris, els botiguers, escriuen i repassen els llibres de comptes, escriuen els seus propis records, com per exemple Guillem Ferrer, mercader barceloní, que té a casa seva 87 llibres entre manuals de mercaderia, llibres de comptes, tots, la majoria, diu, hem de suposar també escrits de mà del dit difunt. Alguns ho diu, d'altres no, però pel que diu l'inventari aquell podem suposar això. Els llibres dels objectes de l'escriptura que relacionen els inventaris generalment estan relacionats amb l'ofici del propietari d'aquella biblioteca, d'aquells llibres, d'aquells productes. Oficis que uns més que altres necessiten de la lectura i de l'escriptura. i també els notaris a vegades no únicament descriuen tots aquests productes, sinó que també dibuixen el còdex, dibuixen el llibre. Amb aquest formulari de la Bisbal de mitjans del segle XIV se representa un còdex al lloc en el qual s'insereix la fórmula del lloguer de llibres. Fórmula que també ens està parlant de forma molt directa de la difusió de la necessitat que hi ha d'escriure, de llegir en aquest cas, perquè contínuament estem parlant d'escriptura, però hem de fer referència a la lectura. El lloguer de llibres de locazione libri. Tenim aquí aquest dibuix acompanyat de dibuixos al marge de que també fan referència a l'altre, lligats amb l'altre document, dibuixos que entrarien en allò que hem parlat abans. Però qui ens interessa aquest còdex que ens està parlant de com eren els llibres i podíem comparar amb altres imatges i comparar i veure que realment eren així i comparar també amb el que ens diuen els inventaris. Llibre de post amb 5 claus, aquests claus els veiem aquí, tancats a vegades amb agafadors, això ho trobem els que hem treballat inventaris, podem comprovar. Els inventaris encara ens permeten retornar al lloc on començàvem el nostre recorregut, és a dir, fan que puguem endinsar-nos en algunes escrivanies i imaginar, si és que podem utilitzar la imaginació en història, imaginar a on se van generar els documents notarials. El notari Pere Ferrer, tal com ens diu el seu inventari de l'any 1346, tenia un obrador pel qual pagava un cens a un altre notari, Francesc de Costa, en el qual Tenebat escrivania. L'inventari indica que amb aquesta escrivania hi tenia 13 llibres, la majoria relacionats amb l'art de la notaria, sobretot apareixen dos exemplars de Rolandino. Però més exhaustiva és la descripció que ofereix l'inventari dels béns del notari Guillem d'Horta de Barcelona a l'any 1392, que el fa en 2 dies. A casa seva, situada al carrer de Sant Pere més baix, hi ha una 30ena de llibres, molt d'ells relacionats amb l'art de la notaria i també amb qüestions jurídiques. Tots aquests llibres, diu, se conserven en una caixa de Noguer, però aquesta caixa és mediocre. Encara diu que té un escriptori en el qual hi ha uns pocs llibres. Al cap d'uns dies va continuar fent l'inventari, ja que faltava relatar algun dels llibres. Juntament amb aquests hi havia una caixa rotunda in qua inveni non nulla testamenta et alias escriptures, paciencia et facientes pro escribania dicti viri mei, perquè l'inventari el fa fer la seva dona, Margarida, per conservar el dot. Hi ha llibres d'art notarial, altres que no han sortit el dia abans, i també quan plura capi brevia et non nulles escriptures escrivania dicti Guilhelmi de Horta. Per tant, ens està descrivint l'escrivania i que allí ja s'hi guarden també la documentació generada allí mateix. Tota aquesta documentació conservada dins de l'espai gràfic dels llibres notarials i que al seu moment va ser redactada en un altre espai, les notaries, ens posa sobre la taula dades de la difusió de l'escriptura i de la lectura a la societat baix medieval. La mateixa documentació ens ho diu de forma ben clara i evident. Marc Jané, de Vilafranca del Penedès i habitant a Barcelona l'any 1400, va atorgar testament. Pel motiu que s'atorgava testament en aquella època, atenent que res és pus cert que la mort, ni res no és pus incert que l'hora de la mort. Al seu testament, un dels llegats que fa és un llibre anomenat Doctrina Pueril i un altre que és un llibre d'oracions. I el beneficiari és un nebot seu, Prevere. Als testaments moltes vegades se demana una sèrie de condicions per poder rebre l'herència. En aquest cas, l'única condició que s'imposa al nebot hereu és que sovint liga aquests llibres, que sovint llegeixi aquests llibres. S'està parlant de la difusió, pràcticament l'està obligant a llegir. Una condició aquesta que possiblement no li costaria gaire de complir, ja que el nebot Prevere, hereu d'aquests dos llibres, pertany a una societat que cada vegada llegeix més i que té més llibres a casa seva. I gràcies als notaris coneixem amb detall llibres, espais, escriptura, productes escrits en definitiva, i podem conèixer millor la difusió de l'escriptura i de la lectura en aquesta època, en aquesta societat baix medieval. aquests inventaris ens permetrien encara fer una altra passejada molt més detallada, que ara no tenim temps. Ens hem d'aturar aquí amb aquesta passejada, amb aquesta anada per les notaries, pels espais gràfics i per les cases, però sí que ens permetrien entrar o començar a imaginar, entrar amb la lectura, entrar amb l'escriptura, trobar-nos a soles amb aquests mercaders que llegeixen i que escriuen, amb aquests botiguers que passen els contes al final del dia, amb aquests mercaders que, a banda d'escriure llibres de contes, escriuen llibres de compte i raó, apunten els records de cada dia, llegeixen alguna obra literària o devocional, i que possiblement amb aquestes lectures oblidaven moltes vegades aquells maldecaps d'una societat en expansió, maldecaps que els hi portava la vida de cada dia, l'economia, la seva gestió dels seus negocis. Amb la lectura, amb l'escriptura, no gestionen únicament els seus negocis, sinó que en definitiva també estan gestionant la seva pròpia vida. Res més i moltes gràcies.
Daniel, per aquesta passejada, per una realitat de lectura i d'escriptura una mica diferent de la que havíem vist, molt més real. Hem passat del llibre, diríem, objecte de contemplació, del llibre icona, del llibre a un llibre de veritat, un llibre que es llegeix, que s'escriu, que s'anota, i que està pegat, diríem, a la realitat quotidiana d'algunes classes o estaments socials. Aleshores, el Daniel, que coneix ben bé aquesta realitat, doncs amb molt de gust segur que us contesta les preguntes que tingueu. Antonio?
Por alusiones.
Volviendo al inicio de la fase de la ¿cómo es? Paseo,
sí.
La inscripción me interesa, ¿de cuándo es? La de la escribanía
de la de Vic.
16.
Sí.
O 17, ¿no? ¿Pero está datada o algo?
No. Es más larga, pero no cabía y porque pone pone de la ciudad y de la diócesis.
Y luego te quería comentar, no sé si en los trabajos que has hecho sobre el notariado, las escribanías bajo medievales, una cosa que también me está interesando es la presencia de los escribanos en la calle para resolver otro tipo de mediaciones de escritura. Recuerdo que hace tiempo, no sé si un trabajo sobre Florencia, sí que lo comentaba, que estaban en algunas de las plazas florentinas. ¿Esto también se ve en otras ciudades para...? Antes del siglo
VI. Sí, yo en la zona de Tarragona lo desconozco, no, era una realidad muy diferente, pero en Barcelona estaban en el puerto contando y apuntando las comandas comerciales del barco que estaba a punto de partir, igual que hacían también los genoveses, y que saben el origen.
Me refiero, por ejemplo, al asunto de las cartas, que yo conozco un poco más lo posterior, y en el 16 es que es habitual en determinadas, los escribanos del
sí, niño, no.
Vayan la gente a quien les escriban las cartas y están allí en la calle.
No, yo no he encontrado ninguna referencia de esto. No sé.
Yo sí que recordé una referencia que hi ha un llibre de contes que és de Mercès del segle XVI, que es fa referència a un escrivà que diu que està a lo portal del coso. I és un escrivà que treballa al carrer. Quina funció compliria, no ho sé, perquè el llibre no dona més informació. Clar. Seria un escrivà que treballava allí al carrer.
Clar, però això no indica que faci de mediador d'escriptura, clar, està allí.
Treballa allí al carrer.
En alguna de las cartas que publica Teresa Viñola sí que hay esa mediación, lo que pasa que a veces no se sabe muy bien dónde se encuentra el escribano que le copia la carta a la mujer. O sea, si va a su casa, le copia la carta, no lo sabemos, pero sí la mediación sí, efectivamente, está mencionada. Yo creo que en aquella selección de cartas de Teresa que se llama El amor y la muerte o algo así,
sí.
Que es del anuario, ¿eh? Sí, que está la de Sereneta de Tous, etcétera. Yo creo que en alguna de aquellas, si no ya miraré, en alguna otra publicación suya sí salen distintas mediaciones. Lo que no recuerdo, no sé si tú recuerdas, es si sale el lugar donde se hallaba el escribano, porque a veces sí que parece que salga a la calle, pero no sabe si sale a la calle y va a casa de alguien, simplemente...
Se lo han puesto en la propia calle.
Se lo han puesto en la calle. No, no sé.
Por eso me pregunta que afecta esto, porque yo me he hecho investigar los montes y ahora no se lo digo que yo. En una situación, a Palma, son unas...
És que no sabem els llocs, és a dir, les que ho conec jo són notaries parroquials i hem de pensar pues, que estaven dins de la parròquia, a la sacristia, si és que hi havia sacristia, amb alguna casa del costat, als baixos de la casa d'on vivia el rector. Totes les notaries que hi ha parroquials no ens descriuen, no ens diuen mai això. La de Tarragona estava al costat de la catedral, en un lloc on hi havia moltes oficines. La casa del degà era del degà de la catedral. El cambrer tenia documentació, tenia la seva pròpia escrivania. No hi ha cap més cosa, però estic pensant que es diu el carrer dels Pintors. Aquest notari, Pere Sabater de Tarragona, vivia al carrer dels Pintors. Tenia la seva casa al carrer dels Pintors, que està una mica més avall. Tarragona està aixecada, la catedral seria el lloc antic on hi havia el temple d'August, hi havia tota la part romana. La part de baix, a la baixada aquella de la catedral, a la part de baix viuria Pere Sabater al carrer dels Pintors. L'única connexió que em passa pel cap és aquesta. A Reus, per exemple, he treballat molt la notariat de Reus, no sé a on físicament estava la notaria. La de Montblanc, he posat aquella placa, allò és una placa actual, però diu escrivanies reials, era l'escrivania parroquial. No sé si era l'escrivania parroquial, no s'ha estudiat tampoc, no hi ha prou documentació.
I la segona pregunta era que fins a aquestes
coses que vam trobar, és a dir, no d'això, i el que em sorprèn és que sigui un notari jurat, la cosa aquesta d'aquest notari jurat, entenc, especialitzat en recollir la documentació dels...
No, és que...
Només... Sí, la majoria es van a ell.
Perquè està un carrer
costat. Clar, perquè van allí, clar, són els clients habituals al més costat. A Mallorca hi havia més notaris o no?
Sí, un munt. I estaven tots amb la mateixa.
És a dir, no hi ha una única escrivania, per tant...
Els notaris que hi havia, van triar un, que és el que duen els assumptes, no sé si hi havia una certa amistat personal, ja s'imagina, però sí, clar, això que llavors és un lloc que hi ha mostrat, perquè resulta que a l'hora, entre ell,
en Canada
del
qual ha de
decidir
qui enterrarà
i
a terme les llibres del llibre, presenta el carat, el projecte
pintor, del
qual ell mateix ha vuit altres afers i que viuen allà al costat. Sí, clar. Clar, sí, és normal. En canvi, a Tarragona, que també ho conec bé, com que només hi ha una notaria, que és l'única, perquè la gent, encara que hi haguessin altres escrivanies, per a redactar els seus documents, els contractes, fos qui fos, havia d'anar a l'única escrivania. Per tant, era un monopoli del notariat, que era una cosa que s'extén cada vegada més. I és un control, també. A Barcelona no passa, la gent van al notari que prefereixen.
Diu, és un cas d'elitisme, sí que ho és, però m'ha sobtat tant a mi que deia, no sé si això és un elitisme igual a la
societat. No, és que a Barcelona, per exemple, les comandes comercials es trobaràs amb uns notaris determinats i no amb unes altres.
Sí, però això justament, a València, per a Barcelona, no hi ha una, no es pot dir una especialització, però sí que hi ha, de vegades per grups professionals o fins i tot per negocis, uns certs notaris que s'ocupen d'uns certs afers.
Sí, sí.
I amb això té a veure la configuració de la ciutat, evidentment, i els cercles amb el que es mou la gent. I aleshores tu segueixes aquests fils i vas trobant això. O sigui que jo, a mi no m'estranya, segurament estudiant els cercles en què es mou aquest notari, trobaríem raons que expliquen això. De l'univers i l'administrisme, digues com vulguis.
Mallorca connexió. Mallorca,
és igual, la gent va als notaris que té normalment més a prop i com que hi ha una acumulació de professionals, una mateixa activitat, en un lloc acudixen a tots, però d'una manera majoritària, a uns notaris particulars.
Això depèn també de la ciutat i de les activitats que s'hi desenvolupen.
de Barcelona al segle XV hi ha una quarantena de notaris. No estan concentrats en un carrer, i no hi ha un carrer que s'anomeni
interactiva,
només per mi. I ara pensava, hi ha notaris que s'especialitzen, o no, però que sí que hi ha, que recullen determinats grups socials. Penso en Gabriel Canyella,
sí,
una cita de 40-45 anys, i gairebé tot és canonge i beneficiats de la catedral passen per la seva notaria.
Només agrair-ho tot l'esforç que has fet de historitzar una mica els orígens de... Perquè jo no soc historiador de l'art ni filòleg, i m'ha interessat molt poder-lo seguir, i m'ha fet unes connexions molt interessants, entre altres coses, un document que no conec de tots i que està publicat molts anys, que és l'inventari en mort de Francesc Ximenis, està publicat per Cesc Montseny fa 40 anys, és un inventari excepcional. El Ximenis té en 6 caixes uns 200 llibres, és una bestiesa a la biblioteca, el 1409, l'any que ve fa 60 anys, i la gràcia d'aquest document és la precisió amb la qual escriu els llibres, la precisió, la intervenció de diversos notaris i diversos escrivents, perquè hi ha col·lisions d'interessos entre València, el convent de Girona, d'on ell és originari, ell mor a la cúria, per tant el papa té dret sobre aquests llibres, m'ha agradat molt, m'ha recordat això, i també aprofito per fer introduir un parell de coses sobre notaria i sobre llibres de protocols, i fer-te una pregunta al final. Hi ha un ús dels espais en blanc d'aquests llibres, que m'interessa molt, que és l'ús en el qual, a part de fer barbots de ploma, el notari o l'ajudant del notari, o qui sigui, introdueix peces que sap de memòria, literàries. Hi ha un cas molt antic i molt interessant, que més m'ha anat en el musicòleg, de Sant Joan de les Abadesses, que és de mitjans del segle XIII, en el qual, en un espai en blanc de 2 fulls sols, que semblen notarials, algú hi ha copiat 2 danses occitanes amb la música. I és una cosa excepcional, a Catalunya no n'hi ha d'aquestes. I també, i és molt més moderna, en els llibres de protocols que hi ha a Sant Josep, o si vols, protocols, en les notaries de Santa Castellana d'Empúries dels finals del XIII, primers anys del segle XIV, hi ha 3 o 4 notaris que escriuen poesia i aprofiten, citar, i aprofiten els espais en blanc, a més els coneixem, signen la peça, i alguns d'ells dialoguen entre ells, per tant és una cosa molt interessant. Estan conservats en els llibres de notaria de Castellana d'Empúries. I l'última cosa que volia fer, i si vol una pregunta o un suggeriment per qui sigui, m'és igual, és la següent. Tenir un dels cançoners més antics que conservem de trobadorescos, que es coneix amb el segle V, i que està conservat, si no m'equivoco, és el número 9 de la Marchena de Venècia, és un manuscrit clarament del 14, per la lletra, però és un manuscrit que al final de tot du una inscripció amb un signe de notari. El colofó d'aquest manuscrit diu que està copiat per un tal, dic el nom perquè si us sona ens faria un gran favor a tots, Ramon de Capellades, i hi ha un signe de notari, i diu que el colofó diu que està copiat el 1248. Òbviament la còpia que tenim és una còpia del 14, no pot ser l'original de la còpia. Però és molt important localitzar Ramon de Capellades i saber... No, i us diré per què. Si trobéssim aquest notari i si poguéssim localitzar-lo, documentar-lo, tindríem l'autor de la primera còpia d'un cançoner trobadoresc. En tot el món, és a dir, els conservats, seria la més antiga. N'hi ha una de tan antiga com aquesta, que és la de l'Estense de Mòdena, que és un manuscrit d'estil, però és contemporània, per tant, ho dic perquè si us sona Ramon de Capellades, abans que el vostre turó, ja el trobem. Si us sona, estaria bé que... Em fas molt bé, també. No, ho dic després perquè és curiós, en un cançoner trobadorès, que al final hi ha el signe notarial amb un color fort, i dius...
Sí, sí. No sé, ara, clar, estic pensant en tota la tasca que fa la Fundació Noguera de publicar els inventaris de protocols, doncs clar, allà hi ha nom de notari, anys i això, però encara n'hi ha molts que no estan fets d'aquests catàlegs o inventaris. d'aquestes sèries notarials. No sé, la de Montblanc mateix, que ja que surti Montblanc, no està feta. La de Santa Coloma de Queralt, que té un arxiu notarial riquíssim, no està fet. La de Reus mateix, jo tinc una feinada per treballar amb la documentació de Reus, perquè està desenquadernats els llibres, no saps massa a qui pertany cada full que hi ha per allí, bueno, hi ha una feinada, i no està fet l'inventari. Per aquests, llavors seria una eina que es pot buscar, però jo no l'he trobat mai, aquest Capellades, amb aquests que estan desenquadernats, no. El que és curiós és que hi hagi la firma del notari que aixequi acta d'aquesta còpia. Aquesta. Això em recorda, i ara no és àmbit notarial, però em recorda en un llibre de censos que hi ha a la Selva del Camp del segle XIV, en el qual hi ha unes cançons que fan referència als pogroms dels jueus de 1391, i unes creuades, bueno, coses així, de l'època. Hi ha censos, i al final de tot d'aquell llibre hi ha el misteri de la selva, de l'Assumpció de Madonna Santa Maria, i està fet amb lletra del 14 i està posat allí. I és un document que es va perdre, el va recuperar Pié a finals del 19, després se va tornar a perdre, i bueno, que a vegades amb la documentació te trobes coses d'aquestes així. Aquest llibre de censos no és notarial, però bueno, ja és de la parròquia, bueno. M'ha passat pel cap això, aquesta idea, ara.
L'altra idea és els documents com a palimpsest,
també. Sí.
La reutilització que tu has apuntat al principi.
És que, per exemple, el notari comprava el paper i feia els quaderns, i quan ja tenia un gruix bastant normal, al final de l'any o al cap d'uns anys, relligava aquells quaderns i agafava un full d'un missal o un document d'aquests que els clients no havien anat a buscar a la notaria, o fins i tot també pergamins nous que els utilitzava per això. Relligava tot allò i ja està. Llavors tenim a dins a la coberta d'aquell document un contracte del que sigui. A vegades són censals, a vegades són documents que no tenen cap importància, o excepcionalment aquí a Girona fa uns anys se van trobar molts documents jueus, no?, que omplien les cobertes aquestes de pergamí per donar gruix al pergamí. A l'hora de restaurar es van treure tots aquests papers.